Encara no està confirmat, però estic a punt de tenir el primer positiu d'un alumne de la meva escola. Això, aquesta notícia, si ens hagués arribat en un altre moment, hauria estat tràgica i segurament ens hauria col·lapsat en molts aspectes. Ara, en els temps que corren i amb tota la circumstància que estem vivint acumulada, s'ha convertit certament en una nova normalitat, fent servir aquesta expressió tan desagraïda. Certament, deien les àvies, i jo encara me'n recordo de coses que deien les àvies, que Déu Nostre Senyor no ens enviï tot el que podem aguantar. En l'àmbit escolar estem vivint una mica aquesta circumstància, no? Certament, estem a punt de tenir un positiu, tenim, diguéssim, certa preocupació, però tenim totes les circumstàncies encarrilades. El nen que probablement tingui positiu i ha d'estar igualment confinat, ja té, diguéssim, l'educació a distància, no?, online preparada. Estem preparats per fer classes si han de confinar tots els grups, estem preparats per fer la PCR a l'escola, amb tot el protocol, diguéssim. No? I mirat amb una mica de perspectiva, i la nostra feina no consisteix tant només a la trinxera, sinó també mirar des del darrere, la conclusió que ens pot portar és que, certament, ens podem acostumar a tot i, malgrat les dificultats, malgrat les circumstàncies, podem seguir educant. Tinc un amic, bueno, és el Raül, no, ara no ens enganyarem, que té una cita que m'agrada molt. Ell diu, aquest any hem d'educar pitjor per seguir educant millor. I em sembla molt encertat. Haurem de fer... Estem fent, i probablement s'allarguin, algunes renúncies. Determinades coses que ens semblaven imprescindibles, doncs n'haurem de prescindir. Però el que ens interessa, el que realment ens interessa, i crec que raonablement estem reeixint, és seguir educant els nostres alumnes de la millor manera possible. I això, ni amb tempesta ni amb calma, ens ho impediran. Perquè l'únic instrument que necessites estar, del que t'has d'armar per educar els teus alumnes, és el sentit comú i la vocació. I d'això, en el nostre entorn, hem de reconèixer que n'hi ha molta.
Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com hem dit moltes vegades al programa, la comunitat educativa catalana és molt rica, hi ha moltíssimes iniciatives i quan te la mires amb una mica perspectiva sorprèn favorablement. Però també és veritat, jo ho he dit moltes vegades, que tendim a no parlar entre nosaltres i a desconèixer el que fa el nostre veí. Jo tinc aquí un deute personal, resulta que hi ha una escola a Barcelona que... d'una certa anomenada, bueno, de molta anomenada, que és l'escola Sadako, i vaig descobrir no fa gaire que el director Sadako, que a més porta molt de temps, és company meu del col·le, havíem anat junts a estudiar. I, evidentment, farem servir l'Hora del Pati per restituir aquesta mancança, que és que entre nosaltres ens coneguem, parlem, perquè necessitem la comunitat educativa parlar i veure les coses junts.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit. Seguim a l'Hora del Pati inassequibles al desaliento. Tot i que, diguéssim...
Estem bastant a la ley a costa de que arribi.
Sí, exacte. L'altre dia comentava que... O sigui, jo estic raonablement content, però arribo rebentat a casa. És una cosa com mai. Jordi, bona nit.
Bona nit.
El Jordi Mussons... És des de fa un munt d'anys, 25 més o menys, o...
15 de director, 25 a l'escola, sí.
És a dir, director de l'escola Sadako, que és una, diguéssim, una escola concertada de Barcelona, que amb un projecte que té certa anomenada, ara en parlarem, diguéssim. Uh-huh. Però volia insistir en aquest tema, eh? Resulta que, no?, els dos ens dediquem a l'ensenyament. De fet, no només vam ser companys, sinó que estàvem a la mateixa colla. Sí, sí. Han passat els anys, resulta que no ens havíem enterat. I això em sembla d'una injustícia pregona. No,
això dona un interès especial al programa de saber coses de la infància i de la joventut adolescència del Jordi. O sigui,
que això només t'interessa a tu, sí,
que
Raül. I t'interessa
un blog...
amb maldat, per després retreure-ho.
Això és un judici. judici, és un judici, sí, que és veritat, però bueno, és un judici que fas contra mi.
Va, anem a la feina, és veritat. Jordi, la primera qüestió que podíem plantejar, nosaltres som, practiquem la discriminació claríssima al nostre programa, que és que només deixem entrar gent que sigui de l'ensenyament, que hagi anat a classe algun cop, i la primera pregunta que li fem sempre té a veure amb la vocació. Com descobreixes tu la teva vocació?
Deixa'm fer una prèvia. Jo no explicaré intimitats de la nostra joventut, però sí que trobo que és bastant bonic veure que tots dos procedim d'una escolaritat que no té res a veure amb la que segurament parlarem durant tota l'estona que tenim ara per davant, i de que, tot i ser educats en un món radicalment diferent a l'actual, i amb deixos que jo ara criticaria molt, avui ens retrobem parlant d'una escola diferent, més plural, més oberta, més personalitzada, i em sembla apassionant això.
Una bona notícia.
El tema de la vocació, sempre és difícil d'on ve la vocació d'un. Segurament a mi la vocació em ve perquè en aquella època jo ja estava molt vinculat a temes d'escoltisme i educació no formal. Allà per primera vegada vaig trobar el que no vaig trobar a l'escola. L'escola a mi mai va comptar amb mi, jo sóc un molt mal estudiant, amb mals resultats, que fins i tot va acabar repetint i suspenent COU, i anant a la selectivitat al setembre, i el sistema no em va parar de dir que jo era mal alumne i que jo fracassaria. De fet, en algun moment de la meva escolaritat fins i tot em va dir que deixés d'estudiar i que m'anés a fer bé perquè jo no estava preparat per això. És com un contrasentit que avui estigui dirigint una escola relativament innovadora. Però en aquell moment l'escoltisme va donar-me oportunitats, va demostrar que confiava en mi com a persona, allà em vaig sentir responsable, útil, i vaig descobrir doncs, una vessant que no coneixia de mi mateix, que era que tenia certa facilitat per gestionar, pensar, liderar, i ho vaig començar fent d'una forma pràctica a la meva joventut en el camp de l'escoltisme, i a poc em vaig anar integrant en el món educatiu i d'allà ja no n'he sortit mai més.
No, interessant, perquè primer, i una cosa que ja portem aquesta és la tercera temporada del programa, i és, crida molt l'atenció el número de persones que es dediquen a l'educació que venen del món de l'escoltisme.
Sí. Bueno, de fet és molt interessant, d'això n'he parlat molt amb amics, de molta gent que ha passat per l'escoltisme ha acabat tenint funcions relativament socials, de gestió, de lideratge. També conec una sociòloga que sempre diu el mateix. No està clar, s'hauria de demostrar, que aquestes persones han arribat aquí perquè han passat per l'escoltisme, o justament aquestes persones que han sobresortit a l'escoltisme tenen aquests espais de lideratge. No està gens clar, no? Vull dir, potser hi ha perfils que és veritat que si no troben el canal per després aflorar, potser no aflorarien, eh? De totes maneres, sí que la meva sensació és que l'escoltisme té moltes bondats que avui l'educació actual s'ha apropiat.
Sí, això és veritat.
I que justament crec que promoure l'empoderament de l'alumnat, la participació, la implicació, fins i tot el propi lideratge dintre de la teva vida d'aula o escolar, té molt a veure amb la pedagogia de projecte que s'ha desenvolupat sempre en el món de l'escoltisme o de l'esplai.
Sí, jo anava a parlar de l'esplai, jo recordo que vaig estar vinculat a l'esplai durant molt de temps també, i segurament la vocació em va néixer, bueno, segur em va néixer en aquest context, però jo recordo ja, estic parlant de fa 20 anys potser, o 30, com passen els anys, que ja en aquella època, és a dir, quan nosaltres ja havíem sortit de l'ensenyament, de l'escola, les raons originàries de fer esplai, que era l'educació al lleure, que era fer manualitats, que fer una sèrie d'activitats, diguem-ne, no estrictament acadèmiques, ja va portar una mica de crisi a l'espai, que pensava, és que això ja es fa a les escoles, no? Ens hem de reinventar, hem de mirar una altra cosa, no? Això, l'escoltisme, que teníeu més tirada d'excursionista, ja teníeu una branca, diguéssim, però sí que, i això em sembla un bé. Aquí també és veritat que l'escola no es pot convertir en un esplai, això també és veritat.
No. Però l'activisme per si sol no té sentit, hi ha d'haver un propòsit, però per exemple jo de l'escoltisme m'emporto el compromís, i crec que el compromís avui és un bé molt preuat, i de que persones que es comprometin i siguin conseqüents en les seves accions amb allò que s'han compromès, no n'hi ha tantes. I, per tant, crec que són valors que tot el tema de les competències toves, no? Aquestes soft skills, que cada vegada han de tenir més presència a les escoles, i això, estic totalment d'acord, no té res a veure amb convertir l'escola en un circ o només amb el joc pur, encara que el joc pugui ser un instrument per aprendre. Estic totalment d'acord.
A nosaltres ens ha de molt reivindicar la figura del mestre, en el sentit més personal. I una de les altres coses que ens ha de rastrejar és algun mestre a la nostra història que ens hagi influït. Tu tens algun mestre de referència?
Sí, això ens passa a tots, però faré un matís sobre això. Sí, jo vaig a Cou, a un professor de biologia, és el que a mi em va inspirar per acabar fent la carrera de biologia, i vaig trobar una mica que pensava que era la meva vocació, que després es va derivar cap a aquesta part més educativa, clarament. De totes maneres, sí que volia fer un matís, perquè en l'educació actual tinc dubtes de que aquest paper, aquest rol tan fort d'un docent inspirador sigui necessari. De fet, moltes escoles abans els projectes es sustentaven perquè hi havia petits grans mestres que són els que donaven cohesió a un projecte educatiu. I avui potser crec que és més important que hi hagi un projecte educatiu ben fonamentat en què persones més anònimes o menys presencialistes liderin una idea compartida i que potser permeti això aflorar més les personalitats individuals de cadascun dels infants.
Em sembla molt interessant, m'oblido de les preguntes perquè hem obert una veta que m'agrada. Això que dius és absolutament cert. I, de fet, el que realment educa, ara i sempre, és una comunitat, diguéssim. No? El famós refrany aquell africà que diu que es necessita una tribu per educar un nen, és veritat, és imprescindible. També és veritat que la sola formulació de comunitat, sol desig, no la crea. No? Per exemple, quan parles de projecte educatiu, jo penso que en això tenim avantatge a les escoles concertades, diguéssim, els mestres de les escoles concertades, perquè el sistema ens permet, més encertada, menys, no? amb els matisos de cadascú, però podem viure a la una. Això, per exemple, a la pública, amb el sistema de fitxatges de la pública, és més difícil. Llavors, quan jo pensava en el mestre, i a nosaltres ens arriben molts nanos, tant a les escoles com a la universitat, que venen a altres escoles, a mi m'agrada preguntar, quan veig algú més o menys expert, i tu d'on surts? I normalment em diuen, no, és que vaig tenir un profe no sé on. O sigui, encara la multiplicitat de grans educadors enmig del no-res, perquè de vegades hi ha escoles i instituts que són al no-res, encara té molta fertilitat. És una cosa entre l'altra,
òbviament. Una cosa entre l'altra, sí. Crec que és molt important que hi hagin grans mestres. Ja et dic, l'únic que a mi a vegades em preocupa és això, que l'espai que ocupi un mestre o una mestra desplaci l'espai que ha de tenir un alumne.
Per mi, abans has anomenat la paraula lideratge un parell de vegades. I l'estil del mestre, del lideratge del mestre, és el que marca l'estil que genera aquesta comunitat. És a dir, si el mestre el que vol és acabar sent la figura de la comunitat, estem perduts. Si el mestre el que vol és que aquests nanos creixin per si mateix i ell d'alguna manera desapareixi, aquest és un mestre que realment genera aquest ambient on els nanos creixen per si mateixos i es fan més grans que el mestre al qual d'alguna manera han seguit.
Què passa en totes les organitzacions, no? També el lideratge ha canviat. El lideratge, deixem-ho dir així, antic, era molt vertical i personalista, i avui el lideratge és molt més participatiu i que compta més amb la direcció amb l'empoderament de les persones que comparteixen aquesta estructura de lideratge.
Si em deixeu fer servir una metàfora militar, diguéssim, el lideratge actual no és el del general que diu conqueriu aquell turó, sinó el que diu anem i conquerim junts aquell turó. No?
Just. Sí, sí. Molt d'acord, molt d'acord.
De tota manera, sí que aquest lideratge exigeix que aquest mestre sí que sàpiga on en volem anar, que és aquell turó. És a dir, tu deies abans, no sé si antena, no, era fora d'antena, però dius, preparem molt bé les classes per poder improvisar. Aquest professor, aquest mestre que és un líder, deixa que els nanos vagin empoderant-se i creixent, malgrat sap què vol d'aquests nanos, sap què necessiten aquests nanos per anar creixent i sap portar-los per aquell camí que aquests nanos de fet volen. Clar. I necessiten.
Jo si puc triar entre tenir un X nombre de molt bons mestres o tenir un equip consolidat i amb una visió compartida, compro la visió compartida. I per tant, finalment, és veritat, si tots tenim molt clar quins són els propòsits últims, i més en un moment en què l'educació ha canviat i que alinear tots aquests astres perquè configurin en una mateixa direcció és molt més complexa que ho era abans. I per tant, crec que és molt important justament aquesta idea.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati amb en Jordi Moixons, el Raül Adames també, que està per aquí.
Gràcies, gràcies. És que com sou dos amics de la infància, jo estic aquí com una espècie de... Bueno,
invitada de piedra.
Sí, i aquell que fa aquí.
Bé, seguim parlant d'educació. Hi ha una cosa que abans han esperat així una mica tangencialment, però em sembla que és molt important. I que jo crec que amb el temps ha anat desapareixent. Que és que en algun moment a tu van dir no serveixes per estudiar, vés a fer FP. Que ja la formulació mateixa és escandalosa, perquè la FP també és estudiar.
Sí.
Jo recordo, és veritat, això que els professors s'erigien en una mena de taumaturgs, no?, que eren capaços de veure el futur. I en molts casos, fins i tot també conec companys nostres, amics, que van estudiar, tenia un efecte positiu, perquè van estudiar per demostrar que sí que podien, diguem, no? Aleshores, jo això ho percebo, bueno, almenys en el nostre entorn, no sabria dir, demano també que m'ajudis, que això s'ha atenuat, diguéssim. És a dir, nosaltres, jo em plantejo que el meu alumne ha de ser la seva millor versió possible. No he de decidir si pot estudiar o no. Explica'ns una mica això, com ho veus.
Primer, a mi va fer un test, vull dir que tot era molt controlat. Científista. I molt oficial. Sí. Es va fer un test i el test em deia que era inapte i ja està. I, per tant, jo millor que deixés de continuar estudiant. I és lògic, perquè en aquell moment l'embut era molt senzill. L'embut era només apte per alumnes que eren amb molt bona capacitat de memorització i bons lectoescriptors. Dos de les coses que jo no tenia. Jo potser tenia altres coses, però en aquell moment no comptava. I si tu no tenies aquestes capacitats, per tant, és lògic que no series hàbil amb el camí que se t'havia marcat. Això, afortunadament, ha canviat molt. I crec que, justament, un dels reptes més importants que té l'educació actual és descobrir les potencialitats, els talents individuals de cada infant perquè els pugui desenvolupar. I aquí són els projectes són molt més complexes, perquè ja no poden tenir una mateixa estructura, sinó que han de ser molt més plurals perquè cadascú trobi camins diferents d'arribar a objectius més o menys compartits, però desenvolupant cadascun dels seus talents. I això té una complexitat enorme. Però per mi és el repte clarament de futur, perquè si no pel camí perdem moltes peces per motivació, per capacitats, o simplement perquè ningú ha tocat la tecla que corresponia i això el sistema no s'ho pot permetre. Som un dels sistemes que fracassa més a nivell europeu.
Curiosament, abans parlàvem una mica de l'ambient de claustre, de comunitat educativa, que si funciona bé pot ser molt... és molt enriquidor pels nanos també, però també té una vessant aquests claustres que s'han viciat una mica i que, diguem-ne, cataloguen els nens, i això també és un perill que tenim, és a dir, això que dius, i sempre aquells professors que són capaços d'apostar per un nano, dir, vale, sí, arriba tard cada dia, no estudia res, però aposta per ell. Hi ha molts nanos que són productes d'una aposta personal i una mica irracional d'algun professor.
Sí.
Que no és irracional, és, diguéssim, d'una racionalitat alternativa.
Correcte. Ahir ho tornava sentint, sembla, en algun mitjà que es tornava a parlar de que si en aquest país es reduïssin les ràtios a 15 alumnes, el país seria diferent. Doncs jo no ho comparteixo. Bé, seria ideal, però té problemes socials que jo no veig del tot bé. I en canvi és una gran defensió de la multidocència. És a dir, quan tenim un equip de treball de docents que estan compartint la docència amb un grup d'alumnes, s'incrementen moltíssim les mirades i els modelatges. Amb la qual cosa, això que tu dius es passa molt menys. Perquè aquest etiquetatge és molt individual, és molt personal. És molt difícil que un equip de persones vegi de la mateixa manera un infant i el diàleg que s'estableix entre aquests docents construeix una mirada molt més polièdrica de cadascun d'aquests infants. I justament al revés, a l'inrevés. Per un alumne poder veure dins l'aula diferents docents exercint la docència et dona possibilitats diferents, manera d'entendre diferents, o possibilitats d'establir connexions o feedbacks amb persones diferents.
Mira, precisament per això que dius, un dels instruments tradicionals, que és el de la sessió d'avaluació, que, diguéssim, presa d'una altra manera, pot ser una mena de judici, no? de tribunal executador, en la nostra experiència, nosaltres ho hem convertit en el contrari. De fet, no fem una sessió d'avaluació, sinó fem unes quantes en què les notes no són el factor. Perquè el factor és compartir les mirades que tenim dels alumnes. I això enriqueix moltíssim. Tu pots tenir... jo recordo un cas d'una noia a la sessió d'avaluació de final de quart d'ESO, ja fa uns quants anys, que n'hi havien quedat quatre i hem de decidir què feia. I jo li donava història i va passar absolutament. O sigui, no va fer res. Vale? O sigui, jo vaig anar a la sessió d'avaluació pensant-me, pues, haurà de repetir. Però vaig descobrir que no havia fet res a història perquè havia fet tot l'esforç en les dues assignatures que li gustaven, que eren les mates i la biologia. I els profes de mates i biologia estaven encantats amb l'esforç. O sigui, això a mi em va permetre veure que la imatge que jo tenia de Cristina era esbiaixada i, evidentment, diguéssim, va provar quart d'ESO. No? Jo recordo aquesta, una lliçó interessant. Que és, no és que estigui bé, és que és imprescindible la mirada dels companys per poder triangular. Nosaltres no podem treballar amb imatges 2D, hem de treballar amb imatges 3D. I les imatges 3D s'aconsegueixen això, no? Allò, creuant els rajos làser, no? Una mica és això.
Que passa, tu parlaves, a mi em recordava la meva infància quan has dit que n'hi van quedar 4. Perquè això que quedin matèries és molt discutible. Crec que tots ho hem vist, hem viscut en Pròvia Vell, dos docents que imparteixen la mateixa matèria en dos grups paral·lels, un resulta que sempre en suspèn 20 i l'altre mai en suspèn cap. Aleshores, que n'hi hagin quedat una matèria suspesa perquè ha suspès pot ser molt arbitrari. I finalment això no porta cap informació. El tema d'avaluació per mi em sembla el més rellevant. I quan un alumne volem que avanci, que progressin els seus aprenentatges, l'avaluació ha de ser un instrument perquè l'ajudi a progressar els seus aprenentatges. No li digui el que ja sap. A mi em va fer repetir 8è perquè feia falta d'autora, feia en català i en castellà. Em feia més de 4, que té delicte en aquella època. D'això ara no repetiria ningú. Però si hagués estat 6, potser hauria passat de curs. Aquest criteri és arbitrari, però en canvi jo no vaig trobar cap instrument que s'adaptés a les meves necessitats lingüístiques, perquè entre altres coses jo segurament dec ser un dislèxic no diagnosticat. I si l'avaluació m'hagués ajudat a veure com podia millorar i progressar en el meu aprenentatge, doncs segurament tot hauria estat diferent. I crec que aquí l'avaluació se li ha fet un gir com un...
Però tu estàs fent una sèrie de propostes pedagògiques que d'alguna manera, aquí estem tres directors d'escola, que el sistema no ajuda massa. O sigui, al final no és fàcil organitzar una escola.
Per què?
Bueno, tenim les nostres normes, tenim les nostres...
Això on està escrit? Jo no ho comparteixo.
Un pique. Va.
No ho comparteixo.
Està pujant l'audiència.
Perquè crec que moltes vegades aquest mantra de el currículum, això no es pot fer, el sistema, ens l'imposem més del que és real. Primer, i això està malament que ho digui, però sempre es poden fer coses que el sistema no sàpiga què fem. Però, d'altra banda...
Això passa en altres llocs.
No.
Hem sentit a parlar d'això.
Aquí no passarà
Jordi
mai.
Jordi Cabanes no l'ha passat mai.
No. Però d'altra banda, si volem empènyer perquè el sistema canviï, algú haurà de ser el primer transgressor. El tema és el propòsit, és a dir, què creiem que és el correcte? Si l'argument és el sistema, doncs empenyem per canviar el sistema. I justament crec que en aquests moments vivim un moment de transformació educativa que hi ha un cert consens en ser flexibles en l'aplicació de les normes.
I sent justos...
Jo coincideixo que el desig ha augmentat. A mi em fa por, diguéssim, algunes concrecions.
Com tot. O sigui, sí, però el tema és sempre... Estarem pitjor del que estàvem o no? I aquest és el risc que s'ha de córrer. I estic molt d'acord que en aquests moments es proven moltes coses, moltes de les quals fracassen. Aquí l'interessant serà si com a sistema col·lectiu som capaços d'identificar què funciona i què no,
sí.
Treballem d'una forma coherent amb xarxa i sabem extrapolar com ha d'evolucionar l'educació de forma global.
I sent justos, des de la nostra experiència últimament amb les inspeccions educatives, és que si veu una coherència...
Exacte.
No són uns inspectors últimament de fiscalitzadors.
Han deixat de ser fiscals.
Són més permissius. No són col·laboradors, però són més permissius. Això és veritat. Sí.
Que estic d'acord que agafar riscos i dir, bueno, jo vull fer això, busco la manera de que encaixi en una norma que no sap molt bé quina és, i això estic totalment d'acord. Hem de saber arriscar.
I de totes maneres, nosaltres sempre prenem decisions a l'escola, sempre hi ha algú que diu, bueno, això pot passar, no sé què. Val, perfecte. Però és que no fer-ho també. És a dir, les conseqüències de no fer també hi són. I hi ha moments en què s'han de prendre riscos. El tema és com empoderem els equips perquè tinguin una capacitat de definir noves estratègies, provar-les, prototipar-les, executar-les, avaluar-les i, si no van, modificar-les. O sigui, el que no estaria bé és que ho modifiquem per modificar, no funciona i ens quedem amb allò perquè, bueno, és el que hem provat. No? Ja. Hem de ser capaços d'identificar què funciona i què no.
El nostre històric, com a país, des de la primera llei progre, que va ser la del Villar Pracina l'any 70, la que nosaltres vam patir en el seu moment, les coses han anat pitjor, una mica ha passat això, venia algú que des d'un despatx pensava alguna cosa i ara ja no es poden posar notes, ara posarem noms, no? I allò vam passar del 7 al notable sí, el, sí, muy deficiente. I el que va acabar passant amb el temps és que la gent feia el mateix i canviava, només havia canviat el nom. No? O sigui, és una mena de... Com quan instal·les un programa a l'ordinador que va deixant restes, diguem-ne, en certa manera. En aquest sentit, a mi em fa patir, ho hem dit moltes vegades i tinc ganes de discutir-ho, a mi em preocupa l'innovacionisme. No em preocupa la innovació, em preocupa l'innovacionisme, no? Quan s'exalta allò nou per lo nou. Perquè, mira, hi ha un principi bàsic de saviesa humana, que és, si no saps què fer, statu quo. No la liïs, ¿vale? El que és cert és que s'ha d'investigar, s'ha de mirar, s'ha de desitjar descobrir què fer. Això és important. I que estic actuant amb la formulació i tal com ho dic, a més ho has dit molt ràpid, no són les passes correctes, provar i tal. El que passa és que jo crec que sempre ha d'haver-hi un percentatge. O sigui, no pots canviar-ho tot. Has d'anar arreglant l'habitació calaix a calaix, diguem-ne, no? Almenys és la meva impressió.
És que, de fet, jo, si des d'aquesta antena puc dir alguna cosa, és recomanar que no es corri. Perquè un dels problemes que jo veig en el sistema en general és que hi ha moltes presses de transformar i de canviar i el risc de fer-ho malament és molt alt. Si ho fem malament, no funcionarà, tindrem molts detractors en molt poc temps i tirarem enrere coses que haurien d'haver avançat. Per aquí estic molt d'acord. Però, per altra banda, torno als propòsits. És a dir, com a col·lectiu crec que ens posaríem relativament d'acord amb quins són els propòsits actual de l'educació actual, que no són exactament els mateixos des de fa 5, 10 o 15 o 20 anys. Si aquests propòsits els tenim clars, sí que hem d'anar desenvolupant diferents estratègies per veure quines s'ajusten més a aquests escenaris. I es poden fer moltes coses. Ara, aquí, tant l'administració, que hi conto poc, perquè en aquests moments no pot ajudar, no ajuda massa en aquest sentit, tant les universitats com les pròpies escoles haurien de tenir sistemes d'avaluació per determinar si allò ha estat profitós o no està profitós. I això és veritat que pot no estar passant. I és veritat també que hi ha un problema, que és que la natalitat ha caigut en picat i hi ha una necessitat de tenir alumnes, siguis públic o siguis concertat, perquè en realitat això afecta totes les escoles. Llavors hi ha una certa pressa per aconseguir donar la imatge d'innovació, perquè la innovació avui s'ha associat a positiu. Sí. I llavors això pot acabar per més amb campanyes de comunicació i de màrqueting que amb un canvi veritable de propòsits i amb un assoliment d'aquests propòsits. Amb això...
Mira, això introdueix un dels temes que volia dir quan parlaves abans de que poden generar detractors. L'ensenyament és un d'aquests fenòmens curiosos que és una mica com el futbol, no? Tothom té l'alineació perfecta del Barça. Hi ha molta gent que en parla i tothom diu que és el més important. Però després, si escoltes una estona més, veus que no hi toca, no? Hi ha moltes inèrcies, que a més amb això, com que els professors també som una mica, ens veiem una mica al malic, donem per fetes coses que no són. No? Jo, abans parlaves, va, és igual, diguem-ne. A la meva escola, per exemple, jo no dissuadeixo a ningú mai que es presentés a l'activitat. Mai. Sí. Ja el batxillerat té sentit per si mateix, hi ha alumnes als quals, diguéssim, obtenen el batxillerat.
Sobre això podem parlar si vols després.
Vale, sí. Obtenen el batxillerat perquè em sembla que és bo per ells, diguéssim, sí. I si algú, ja deus dir, aquest, diguéssim, a la selectivitat no farà un bon paper. Mai de la vida se m'acudiria dir, no el facis perquè no vull que m'afecti els resultats. Però jo m'he trobat amb pares que em pregunten, i quina mitjana teniu a la selectivitat? Jo a les reunions de pares sempre dic, no, a mi la selectivitat no m'importa perquè jo vull educar els meus alumnes per damunt, de tal manera que la selectivitat sigui només un ensobec. Però és veritat que tinc alguns alumnes que suspenen, no? I això m'afecta la mitjana. Fins que un dia vaig dir, mira, anem a desplegar, mira les notes de la meva selectivitat, ¿vale? Perquè havia de jugar en aquest joc. Els alumnes bons tenien molt bones notes i tenia alguns alumnes amb les notes. Tenia una campana de Gauss invertida. No? És a dir, els que volien, podien. I els que amb prou feines feien, els donaven l'oportunitat que ho fessin. A mi em sembla bé això, podem discutir-ho, et veig als ulls, però em sembla bé, almenys en el sistema que estem, però també he de ser capaç d'explicar-ho als meus pares, perquè si no em representarà un greuge que em pot fer caure la matrícula i ja no podré educar ningú, no?
És que les regles de joc són aquestes i les comparteixo. Però jo torno als propòsits. Amb la teva exposició acceptes com a correcta la selectivitat. I jo una selectivitat que avui per avui no avaluï la capacitat d'oratòria em sembla una pèrdua molt important, perquè en aquests moments que estem parlant els tres, aquesta capacitat té un valor. I el sistema no l'avalua. Que no sé ni com s'avalua ni com ho hem de fer. Però hi ha moltes competències o habilitats que una prova com la selectivitat no avalua i potser hauria de contemplar. Perquè si no, tornem a aquell embut que perdrà molts alumnes que no podran seguir canals universitaris amb els seus graus, que tenen un potencial enorme, però potser aquesta prova no s'ajusta al que necessitem. I, per exemple, quan parlem de capacitat d'innovació en qualsevol professió, si aquests talents els perdem, què passarà amb les professions?
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati amb el Jordi Mussons parlant d'educació d'una manera, diguéssim, com molt, molt fèrtil, no? Tal com jo veig. De vegades, els obstacles per l'evolució, ja no dic per la innovació, la simple evolució, es troben en llocs insospitats, no? I a mi, diguéssim, la famosa doble vara de medir en el món de l'educatiu és molt típic. Hi ha la gent que et fa un discurs, diguem-ne, com molt innovador, pel que sigui, perquè ha detectat que ven o pel que sigui, i després, a l'hora de la veritat, jo recordo en una col·laboració amb una escola de magisteri que es plantejava la possibilitat d'agafar els professors i fer-los anar a colònies amb els nens, diguéssim, no? Que ens semblava una experiència molt interessant. A més, nosaltres en muntàvem unes molt xules i jo ja, doncs, podem fer. I jo, sí, hem de fer això, les converses, això hem de fer. I després, a l'hora de dir, mira, farem tal dia i tal, diu, ui, però això és durant la setmana. Dic, clar, sí, és que és el que fem. No, però tenen classe. O sigui, per l'amor de Déu, et a la mierda. Vale, d'acord, ja està. No et tornaré a creure mai més quan dius, no, hem d'innovar. Ja. Vale, d'acord. De vegades són coses tan ingenues com aquestes, eh? No és un problema filosòfic, sinó si és, compte, no? El meu trosset de formatge no me'l toquis, diguem-ne, no? I això crec que afecta els sindicats, que en això són d'un immobilisme asfixiant, a l'administració, perquè pel que sigui, la recepció dels pares, com dèiem abans, no? Que hi ha unes imatges del que ja ha de ser, i també això, la feina del dia a dia. Com podem trobar, si pot ser sense despuntar-ho tot, viar anys per...
No sé, però jo crec que ha canviat això. Jo crec que ha canviat. Una de les coses que ha fet moure moltes escoles ha estat la demanda. Fa molt poc, eh? Fa 5 anys, 6 anys, quan jo tenia converses amb equips directius sobre propostes de canvi que estaven fent a l'escola. A l'escola nosaltres vam començar a fer canvis molt profuns fa 15 anys, més o menys. I l'avantatge que hem tingut és que els hem pogut fer molt lents, que és el que parlàvem una mica abans. Doncs fa 5 o 6 anys era, si deixa d'estar, però això, aquests alumnes al final acaben a les nostres escoles perquè el que busquen és això, el model més tradicional. Això valia fa 5 o 6 anys. Això avui no val. El fet de que a nivell de màrqueting tu et sentis obligat a canviar el discurs, d'alguna manera ha obligat a canviar la nostra manera de fer. I això crec que és bo. És veritat que som un país encara molt burocratitzat. I és veritat, les administracions en general són lentes. Però en canvi de positiu hi veig que al centre estem molt empoderats. Ara amb la pandèmia ha passat una cosa comuna amb salut, i amb sanitat i amb educació, que és que l'administració, li accepto que ha estat de passada i que no ha actuat de forma esperada, si més no, però les escoles, en 15 dies, perquè a més es van canviar les normes de joc 15 dies abans de començar el curs, s'han arremangat i les escoles estaven a punt i amb garanties, com tu explicaves al començament, el primer dia que es va començar l'escola. El nivell d'implicació i d'empoderament que tenen els centres és brutal. Sí. I crec que en aquest moment la idea no només de canviar per canviar, sinó de canviar perquè el món està canviant i ens hem d'ajustar al que ens envolta fora de l'escola, comença a ser compartida. I això fa que s'estiguin movent moltes més coses de les que l'administració pugui o vulgui fer. I crec que el paper de l'administració actual a mi m'agrada, que és deixar fer. Un dels problemes que hem viscut, i tu també l'has comentat, és que ens han canviat 25 vegades les lleis educatives amb una intenció fosca al darrere, moltes vegades vinculada a l'àmbit més social, humanístic o de ciutadà, però que aquí no m'hi fico, però amb la idea de que jo dono una llei i l'administració la dictamina i tots l'aplicarem, quan la realitat això tampoc es traduïa a dintre dels centres. Per tant, està bé que per una vegada es frenin les lleis educatives i que siguin els centres que comencen a organitzar-se per decidir quin camí volen seguir, i el tema aquí és com trobem estructures internes als propis centres per unificar aquesta visió compartida amb eines i estructures que tinguin sentit i operativament estiguin bé. una cosa molt interessant que ha passat, i ha passat de forma espontània, és que s'ha creat el turisme educatiu. El turisme educatiu és molt interessant. Jo vinc d'una escola que sortíem a veure altres escoles i el posicionament sempre nostre era sí, sí, però nosaltres ho fem millor. Això ha canviat. Avui hi ha una actitud molt més oberta d'anar a descobrir.
Certament.
I veure que hi ha coses que a tu no t'agradaran, però que veus coses en els altres que a tu t'agraden. I això ha ajudat a unificar molt més maneres de fer. Que tots ens emportem allò que ens agrada d'un determinat centre, però com que estem fent molts centres, en realitat s'està convertint en la, aquesta sí, nova normalitat educativa. I per tant jo veig moltes coses favorables. I a més no és una cosa local, no està passant a Barcelona, no està passant a Catalunya, està passant al món. El món en general s'està replantejant cap on vol anar. Hi ha dos models, l'asiàtic més justament, que t'ha fet un pas segurament més endarrere i molt més
academicista. Enrocat, sí.
Sí, però que també els hi funciona amb la seva perspectiva. També és veritat que són molt més obedients en tot, vull dir, amb el tema pandèmia també s'ha vist.
Una cultura de 5.000 anys al darrere.
Exacte. Sí, sí. I després tot un món més occidental que està també redefinint cap on vol evolucionar. I per tant, crec que l'escola, l'educació en el futur avançarà i molt. També és el que deia abans, a mi fa molta por això, aquest retrocés, perquè també ara hi ha moltes veus que s'han encallat perquè no queda bé dir que canviar no està bé, però que a la mínima que tinguin una oportunitat afloraran com els rovellons d'aquesta temporada de tardor i el sistema farà un pas enrere brutal.
Sí, si fossin rovellons encara, que no siguin amanites.
És que en tot això, en tot canvi, hi ha un sentiment que deia que és la por. O sigui, tots tenim una mica de por al canvi. I això, el risc de fer canvis i encertar el canvi concret real és important, però és un sentiment que hem de conèixer i hem de passar per davant, hem de vèncer-lo, perquè és que si no es paralitza.
L'exemple de la pandèmia és claríssim, no? Vull dir, no només tenim por als canvis que hem de fer, sinó que tenim por a la pròpia malaltia. I bé que hem sabut sobrepassar-nos. I a més, ens hem emportat una lliçó que qui més fàcilment s'ha adaptat a aquests canvis són els infants i els joves. Amb la qual cosa crec que és un exemple de per on han d'anar les coses. I tornem a aquestes competències més toves. En aquests moments, aquest començament de curs, hem parlat molt de flexibilitat, resiliència, adaptació, com a valors esperables i assolibles. Amb la qual cosa, si volem que aquests infants i aquests joves siguin capaços d'adaptar-se a la societat que es aniran trobant en el futur, que serà canviant sí o sí, com adaptem les nostres escoles perquè això sigui un aprenentatge que es doni a l'hora que estan aprenent matemàtiques o que estan aprenent història, no sé quina matèria ve suspesa aquella nena. Però que són valors que no podem desestimar. Però la por, mira, jo crec que a poc a poc n'hi ha desapareixent, perquè és que aquesta és la normalitat. Portem un país que hem passat per un atemptat terrorista, perquè hem passat per un procés que ha estat a l'ordre del dia que ens ha envoltat, i ara una pandèmia. Ja no parlo de tot el canvi
tecnològic.
Acompanyat de tot el canvi tecnològic que ha revolucionat totes les nostres maneres de fer. Si no obrim els ulls i ens adonem que això està canviant i que canvia molt ràpid i que aquesta és la nostra manera de viure, ara, com treballem l'àmbit emocional, per exemple, per resistir tot aquest canvi? Això és avaluable a la selectivitat o no? Els resilients seran més bons professionals i ciutadans o no?
Mira, tinc una anècdota que ve al pèl. En el nostre grup educatiu vam tenir en un moment una direcció general poc encertada, diguéssim, i volia fer un sistema de retribució flexible als professors. No? Us posaven les mans al cap. No? I un dels crítics, també era un altre responsable, deia, ho tinc clar, el que hem de fer és fer un sistema per avaluar els nens de P3, quan feliços seran, quan tinguin 20, 30, 50 anys, i en funció d'això que cobrin els professors. Perfecte, ja no fa falta un altre argument, diguéssim. No? Hi ha coses que s'han de treballar i que no es poden avaluar, però són imprescindibles pel treball, diguéssim. No? Està claríssim.
És que aquí obres tu una altra... Dintre d'aquesta innovació, hi ha hagut un... I després tu deies també la mancança d'alumnes, el món de... l'entrada del món empresarial al llenguatge educatiu. Que aquest és un perill que moltes vegades...
Un arma doble tall.
Sí, sí, és molt perillós a la vegada. És a dir, el món educatiu té les seves regles que són positives i s'han de mantenir, altres que s'han de canviar. Però no hem de posar el llenguatge empresarial directament a les escoles perquè això té unes conseqüències gravíssimes. I nosaltres ho hem patit i està allà i és fàcil que entrem a aquest món.
Els extrems sempre es toquen, eh? Perquè jo estic molt d'acord amb això que acabes d'explicar, però també passa l'efecte invers. Quants docents han treballat en alguna cosa que no sigui la docència? Vull dir, tenim un punt que estem desconnectats del món real?
Absolutament, certament.
Sí, és veritat. Els dos extrems són un petit
problema. O aquell... O aquell...
Sí, no, perdona, Raül, si a vegades diguéssim, anem amb el lliri a la mà i pensem que... No, no sé, per exemple, un detall. A mi em sorprèn quan s'expliquen determinades dificultats que hi ha en empreses sobre les diferències de sou de gènere. No? Uh-huh. Clar, en el nostre ofici... Jo, és que jo ni... Quan contracto algú o quan li encarrego, ni penso si és home o dona, de que si no busco el que... No? Clar, això no és veritat en el món... Sembla ser que no és veritat en el món exterior.
Te diuen.
No? Exacte. I el risc que tenim és fer un discurs tan... No? Tan ben intencionat que acabi passant factura a la realitat. Perquè sí. El que no hauríem de perdre, i això sí que em sembla important... Tots els elements que introduïm, les millores de tracte als alumnes, que són l'acollida, no haurien de fer-nos perdre que cal assumir les conseqüències dels propis actes. Aquest ensenyament moral és imprescindible. I de vegades, determinades postures, no?, de cataplasma ho fan oblidar. Això. Mira, quan parles abans de l'autonomia de les escoles, que amb tot això que ha passat de la pandèmia, m'ha semblat una lliçó molt interessant. Si veia gent, directius, que estaven molt nerviosos perquè no sentien... No. O sigui, l'administració el que ha vingut a dir és feu les ràtios que vulgueu, feu el que vulgueu, ara, pringueu vosaltres, o sigui, vosaltres hi dieu. Si no feu les ràtios com toca, tanquem tota l'etapa. Llavors, però vale... Sí, això és precisament el que jo vull.
Però siguem clars.
Sí, clars. Sí. I jo assumeixo els riscos, perquè cada escola té el seu. Sí. Hi ha escoles que un model, la flexibilitat era tan imprescindible que dius, bueno, doncs sacrifico el curs si convé o sacrifico l'etapa, però aleshores, perquè més ningú com nosaltres que estem al peu del canó podem veure què és el que convé millor als nostres alumnes. No? Això, tant de bo, esdevingui un aprenentatge que quedi.
Que quedi, que perduri, sí, estic molt d'acord, sí.
Ara sí, Raül,
perdó, ara volia parlar, parles una mica de... Has parlat abans del multiaprenentatge, parles una mica de la teva escola, també.
Això, no, sí. S'ha d'acord, interacció i proposta.
És una petita escola, és una mica com els Gals, estem... som un nucli molt petitet, amb que segurament el que ens identifica és que nosaltres ens han plantejat canvis molt substancials en la participació de l'alumnat, en la manera de treballar, en la participació de les famílies, amb la introducció digital, fa molts anys. Aleshores... En aquell moment, que era anar molt contracorrent, vam aprendre, jo crec, el més important, que era fer-nos preguntes. I a preguntar-nos si allò que fèiem tenia sentit. I hem après molt a fer-nos preguntes. I hi ha moltes coses de les que feien que tenien molt sentit i moltes que no el tenien i l'hem hagut de buscar de nou. I llavors, crec que el que és més interessant de la nostra escola és que tenim un equip docent extraordinari, molt plàstic i molt cohesionat. Davant d'això, doncs sí, hem fet coses que en el seu moment van ser molt revolucionàries perquè fer-les el primer és lo difícil. No pas perquè el que hem fet sigui molt extraordinari. I si us explico com treballem moltes coses, estan fent moltes escoles. Però en aquell moment va ser interessant. I en aquests moments tenim aquesta capacitat, ens ha quedat i provem moltes coses. Què passa a l'escola? Nosaltres som una escola que es va ser anomenada Scott Changemaker fa molts anys, fa 5 o 6 anys, amb una fundació que és la Fundació Xoca, perquè en l'escola es fonamenta molt l'empatia, la participació de l'alumnat, la capacitat de prendre decisions de l'alumnat. A l'escola es promou molt la identificació de valors, de participació activa, de que jo, els homes de l'escola saben que si ells volen aconseguir una millora pel món, sigui dins l'escola o fora l'escola, ho poden fer. I això és molt normal. Cada any tenim 200-300 alumnes que han fet algun tipus de projectes que ells mateixos han gestionat amb els seus horaris i quan han volgut. Aquestes coses són molt habituals al centre. I això ho fan una mica especial. I és veritat que treballem amb estructures cooperatives tant amb l'alumnat com amb equips docents des de ja fa molts anys, amb un nivell d'autonomia, de personalització d'aprenentatge i d'organització d'alumnat molt alta, cada vegada més alta. I això, i a més, clar, és que està molt lligat. Hem anat fusionant moltes matèries que va treballar més de forma globalitzada i això fa un model que és un pèl particular. De totes maneres, no tinc ni idea com serà d'aquí 5 anys. L'únic que sé és que serà diferent. O sigui, l'únic que veig és que el món canvia molt ràpid i que les escoles mínimament ens hem d'adaptar al món que estem. I és veritat que cada vegada tenir més presència a l'escola, fonamentar aquestes competències més personals perquè un alumne que sigui més... es conegui millor a si mateix, tingui una bona autoestima, sigui capaç de comunicar-se de forma adequada, sàpiga treballar més de forma cooperativa, sense cap mena de dubte, aprendrà molt més d'allò que el sistema li demana. És que no és incompatible. Estem reforçant qualitats individuals perquè en realitat sustenti millor els aprenentatges que el sistema... Vull dir que el que no volem és que després, que tu deies una mica abans, no som naïfs. Finalment, el sistema és el que és. Val, nosaltres fem dues coses. intentem garantir que aquest alumne sigui competent en el sistema, però alhora que sigui un alumne que en el sistema li posi els prous entrebancs possibles per canviar-lo i millorar-lo. I que quan no sigui... dic sistema, anar molt més enllà de l'escola.
Sí, sí, i que no sigui a costa de si mateix.
Exacte.
Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies. Hem arribat al final d'aquest...
Jordi, d'alumne, què tal era? Arribava a classe
no,
un dia?
No tenim temps, no tenim temps, ja.
Era un alumne extraordinari, com es demostra en l'actualitat.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi Mussons, director del SADACO. Gràcies per participar al nostre programa i per fer-nos conèixer aquest exèrcit d'iniciatives interessants que cal que coneguem entre nosaltres. Moltes gràcies. Bona nit.
A vosaltres per convidar-me.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci... Tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Arribem a l'últim bloc del programa. Ara sí, ja tornem a la normalitat. Sí, farem una recomanació. I recomanarem, a més, doncs, una cosa que ens agrada per via doble, un llibre i un llibre d'educació, diguem. Anna Ramis, bona nit.
Hola, què tal?
L'Anna Ramis és mare, mestra, pedagoga, o sigui, has tocat totes les tecles del món d'educació i et hem convidat al programa perquè ens parlis d'un llibre que ens ha cridat l'atenció, perquè el títol ja té el seu rotllo. De 0 a 3, res de pantalles, així, en interrogant, no en afirmació. Explica'ns una mica per sobre quin és la raó que et motiva a escriure el llibre.
Sí. Mira, el llibre respon a una campanya que vaig engegar l'any anterior, o sigui, el 2019, el llibre és ara del maig del 2020, i la campanya és per sensibilitzar, sobretot pares, mares, però també l'àmbit educatiu i l'àmbit sanitari, de que les pantalles en la vida dels nens molt petits, abans dels 3 anys, no fan res de bo. Al revés, més aviat fan mal. No només pel fet de que la pantalla pot transmetre pues, llum blava o el que sigui, sinó per tot el que les criatures deixen de fer quan estan asseguts davant d'una pantalla. Aleshores, com molt bé has dit tu, tan aviat estic a les aules com estic amb grups de pares i mares, doncs tenia informació de com arribaven els nens a P3, a P4, informació que la podia comparar amb com arribaven fa 7 o 8 o 10 anys, tenia informació de com viuen les famílies, la criança amb els nens convivint amb les pantalles, i això cada vegada m'anava com alarmant més. I mira, la meva manera de prendre cartes en l'assumpte va ser llançar la campanya, que va començar amb un vídeo, i després va continuar amb el llibre que les editores em van convidar a escriure.
De fet, tu destaques que no només és el problema en si de les pantalles, sinó allò que es deixa de fer durant la criança. Per exemple, quins exemples d'això que es deixa de fer per culpa de les pantalles pots posar?
Clar, mira, quan les criatures les asseiem perquè s'estiguin quietets, perquè, desenganyem-nos, les pantalles són un objecte que van molt bé als pares, a les mares o als educadors, quan volem tenir els nens quiets, callats i que no belluguin i no molestin. No?
Hem de reconèixer-ho.
Quan tu seus una criatura davant d'una pantalla, l'estàs obligant d'alguna manera, perquè la pantalla la captiva, la captura. De fet, diuen que l'addicció a les pantalles és igual com a qualsevol droga. Per tant, amb un nen petit que té el cervell menys desenvolupat, aquesta droga té una potència més gran d'atracció i d'addicció. Doncs quan el tens assegut davant d'una pantalla, el nen no fa allò que li és propi, que és bellugar-se, motivar-se pel que té l'entorn, voler-ho tocar, voler-ho tastar, perquè tot s'ho posa a la boca, voler parlar o preguntar a l'adult de referència què és allò, si es pot tocar, si no es pot tocar, si ho puc fer servir per jugar. Els nens no juguen tant. I ell, com que els adults els estem posant pantalles en la seva vida quotidiana, per exemple, mentre es mengen, quan se'n van a dormir o quan s'han de tranquil·litzar, aquests nens els hi prenem l'oportunitat d'aprendre a menjar, ficar-se el menjar a la boca, però també tenir consciència de què mengen, de què els agrada, de què no, i per tant fer-se grans aprenent a menjar o aprenent a adormir-se, que vol dir tranquil·litzar-se, escoltar un conte, estar en companyia del pare o de la mare, si això ho posem una pantalla, també ho estem impossibilitant. I després una cosa molt important, que és quan el nen està neguitós, pel que sigui, la pantalla és el xumet digital. Aprendre a tranquil·litzar-se també és un aprenentatge vital per la vida quotidiana de qualsevol persona. Aleshores, quan hi ha una pantalla, aquestes possibilitats desapareixen.
Jo tinc una pregunta que m'està generant una certa inquietud, perquè tu parles de pantalles en general. El que formules, d'alguna manera ja ho veiem, ja ho intuïm, sobretot amb les pantalles modernes, diguéssim, no? Les tablets...
Les tablets, el mòbil, sí, però també la tele...
Això és clar, jo anava a preguntar per la tele, potser és que ja soc una generació que ja em vaig criar amb la tele, diguéssim, una mica de tele tampoc està malament. Milloro la pregunta.
Una mica de tele.
És indistint el contingut que ens arriba a través de la pantalla? O sigui, hi ha algunes sèries que són més suportables que d'altres?
Segurament que sí. No obstant, jo recordo l'exemple de fa uns anys, quan hi havia un altre govern a França, que hi va haver una intenció de crear una televisió pública amb un canal específic per nens de 6 anys a la República Francesa. I el president en aquell moment, que era un altre, va dir no, perquè no hi ha d'haver distracció a la televisió abans dels 6 anys. I va ser una cosa doncs, molt, molt contrastada i molt complicada per alguns. És a dir, sí que hi pot haver més bon contingut i no tan bon contingut. Aquí hi hauria d'haver doncs, els pares i els educadors que vetllessin
un altre debat,
contingut, però és que a les criatures, quan són tan petites, no els hi cal. Som nosaltres els adults que ens va bé tenir la tele encesa i el nen aparcat veient la tele o plantofant-li la tablet o passant-li el nostre mòbil. Però, tot i així, si algú digués ara, en aquest moment, que amb el confinament han tingut els nens molt a casa i pares teletreballant i no et podies fer càrrec de les criatures, si s'han de fer servir les pantalles, que siguin continguts de qualitat, per tant, l'adult s'ho ha de mirar abans, amb períodes de temps molt breus, 10 minuts, 15 minuts, i apaguem, si cal posar en un avisador de cuina, saps aquells avisadors que teníem antigament quan no els teníem...
El pollastre ja està a punt.
Anava molt fort. Doncs un avisador que digui s'ha acabat el temps de veure pantalla i ja pogués ser que les criatures sempre vegin les pantalles acompanyats. I, evidentment, mai deixar la tablet o el mòbil en mans del nen, perquè l'algoritme de YouTube o del que sigui fa que darrere un vídeo s'engegui el següent.
Sí, sí, sí.
I aquí ja no sabem què apareixerà darrere.
Això ja ho veiem. Sí que és veritat que... Bueno, i de fet, clar, el plantejament és de 0 a 3, de 0 a 6. Jo he de reconèixer que ho mirava més en un sentit més ampli, perquè també és veritat que fins a cert punt una determinada manera de mirar la tele junts, en família, moderada, també pot tenir... No? O sigui, a casa, per exemple, el diumenge a la nit és mengem pizzas mirant la tele, no? La resta dels àpats a casa els fem junts, perquè em sembla fonamental a tots els efectes. Jo tinc uns quants de fills, ja en tinc 8. O sigui, tenim... És com viure a colònies tot el dia.
És un moment perfecte, els àpats, per poder parlar clar. En família.
Però de tant en alguna concessió també s'ha de fer, diguem-ne, no?
Que veure pantalles amb els fills, o sigui, a partir dels 3 anys o a partir dels 6, compartir el visionat, és a dir, ens anem a posar junts una pel·lícula, anem a jugar junts un joc, anem a ballar junts amb aquest programa que tenim, o el que sigui. O sigui, fer un ús compartit amb els fills és una de les millors maneres d'educar els fills a l'utilització de les pantalles. Evidentment que l'accés a les pantalles, mentre les criatures no són adolescents i han tingut una conversa seriosa amb elles, les pantalles estan en un lloc comú de casa, mai a l'habitació pròpia dels nens, un aparell connectat a internet. Una de les grans que encara tenim són els nens que dormen poc, perquè tenen un aparell connectat a internet a la seva habitació i de nit juguen. I els mestres saben que després tenim nens completament adormits a l'escola. Que els pares siguin responsables d'aquestes pantalles, estiguin en un lloc obert, en un lloc compartit, en un lloc on no pugui passar i veure què està fent, què està mirant, amb qui està interactuant, és importantíssim.
Sí, aquest temps de després del confinament, diguem-ne, és un discurs que hem d'aconseguir remuntar especialment, perquè tot ho hem tingut en contra en aquesta etapa.
Sí, però una mica és com quan estàs malalt i has de fer llit. Això no vol dir que quan no estiguis malalt hagis d'estar tot el dia al llit, no? És una mica mesures excepcionals per circumstàncies.
I ara, que algunes famílies veig que estan com claudicant, de dir, bueno, ja com que amb el confinament ja ens hem passat tres pobles, doncs ja ja mira, ja està, ja estan empantallats, doncs ja està. No, o sigui, hem de conscienciar pares i educadors a l'escola de que es pot retornar al convenciment i a les rutines que teníem abans del confinament, sumant un canvi de anem a reduir un temps de pantalla o un ús de pantalla en família, sumant-ho a un canvi positiu que passi a casa, per exemple.
Perdona, Anna, és que ens ha tocat el timbre, ja que nosaltres aquí també un timbre, ens queden 20 segons per acabar. Anna Ramis, moltíssimes gràcies. El llibre de 0 a 3, res de pantalles amb Interwant, tot i que em sembla que la resposta està bastant clara. Moltíssimes gràcies i per col·laborar en el nostre programa. Adéu, bona nit.
Fins una altra, adéu.
I ens acomiadem ràpidament el Toni Huguet al control de so, la Maria Elena Vélez a la producció i el Raül Adames i el Jordi Cabans a la direcció. Ens veiem, si Déu vol, dimecres vinent a Ràdio Estel.